La zona pantanosa plena de mosquits i de canyes salvatges tenia molt poc interès, però quan va córrer el rumor que qui entrava en aquelles maresmes no en tornava a sortir, es va popularitzar. Tant que els creadors de contingut van començar a fer-hi directes, sobretot a les nits, i resulta que els monstres que l'habitaven, després de segles de no sortir d'aquell quilòmetre quadrat, van estar encantats de ser el punt de mira. Van aprendre el llenguatge de Twitch i de TikTok més ràpid que els humans boomers i de seguida van guanyar-se el públic. Amb els diners aconseguits, van acabar muntant un gran parc temàtic de terror, una cadena d'hotels i un museu amb els cossos extraviats als pantans des de temps immemorials. Es veu que al final no calia ser guapo per triomfar.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Els nostres paisatges més propers, amb la mirada adequada, poden acollir grans històries de terror i fantasia. Avui tindrem al programa un autor que ha utilitzat el seu Ebre natal per una novel·la on el mal resideix a les maresmes. Es tracta de Joan Roca Navarro, que ens ha enganxat amb el seu Sota el fang. De l'Ebre també anirem cap a Andorra, on s'han presentat dos premis literaris coincidint amb la 61a Tercat de la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia el 9 de març passat. També coneixerem l'obra de Teresa Colom i aprendrem com podem utilitzar el xat GPT per crear els mons de les nostres novel·les fantàstiques. I és que hem descobert que el potencial és molt més gran del que pot semblar. És el que donarà de si el 16è quimèric d'aquesta temporada que fem amb el Toni González a les vies de so i l'Iker Mons i la Clara González a la producció.
Ciberdine patrocina Quimèric. Notícies del Fantàstic.
El gènere fantàstic sembla que suma un nou premi literari. Aquest boom que està vivint el gènere s'està notant també en el que són els títols. Sembla que s'està buscant nous escriptors, no, de gènere.
I cada cop es busca més la qualitat. I per això els premis són tan importants, perquè busquen aquesta excel·lència.
Premis com el Premi Bagaleu, de novel·la curta de ficció climàtica, impulsat des de Bumosa Fundació, des d'Andorra.
Ens allunyem una mica, potser.
Sí, però és una frontera més aviat logística que no pas psicològica, no? Perquè
a
al final
si
Andorra,
al final...
català...
Sí, bé, està a prop.
Bé. L'objectiu d'aquest premi és promoure creacions sobre aquesta temàtica, però sobretot des d'un punt de vista positiu, perquè a vegades, quan parlem del clima, no sempre ho fem en positiu, no? Ho ha apuntat la patrona de l'entitat i jurat d'aquest guardó, l'escriptora Laura Tomàs.
La ficció climàtica, el que sol passar és que tendeix cap a futurs molt foscos, no? Distopia, apocalipsi... Aquest tipus d'obres, per descomptat, són benvingudes, però el nostre desig és d'anar més enllà. Per això reptem els autors que hi participin a no quedar-se en la típica distopia, sinó oferir punts de fuga en forma de solucions, adaptacions... Fins i tot donem la benvinguda a subgèneres com el solar punk o el hope punk, que com el seu nom indica porten una mirada doncs, més optimista a un escenari que de per si doncs, és poc esperançador.
Home, mirar de l'esperança sempre és positiu,
sí.
Però potser és el que costa més, no?
Falten utopies, però és que l'utopia és molt difícil de
sí,
crear.
Sí, ja n'hem parlat altres vegades aquí al programa,
sí.
És una font inesgotable de reflexions, però en aquest premi, a part de la part positiva i la part del clima, també busquen, doncs, hibridar. O sigui, ja afavoreixen que s'hibrideixin aquests gèneres i això ho demostren ja directament en el cartell d'aquest guardó.
El cartell, com podeu veure, conté tot el que hem dit, no? El deteriorament de la natura per l'efecte del canvi climàtic, però també una certa porta oberta a l'esperança d'aquests camps que estan verds, aquestes construccions, amb un component de tecnologia, i també, que això m'agrada molt, amb aquesta figura encaputxada que té l'ocell, el bagaleu, a l'espatlla, i que també obre una porta a fantasia, perquè tot i que és un premi de ficció especulativa, també són benvingudes hibridacions amb altres gèneres nomimètics.
I per què se li ha dit així? Premi Bagaleu. Tu saps que és un bagaleu?
No, primera... A veure, jo dedueixo per lo que hem escoltat que és potser un au, no?
Exacte, és un ocell, però concretament és un mussol.
Actualment és espècie protegida aquí a Andorra i, de fet, gràcies a aquesta protecció n'ha començat a augmentar la població. El nom de bagaleu és típicament andorrà, com per exemple ho és serenalla per referir-se a sargantana. Però no només es tracta d'un animal de la fauna andorrana, sinó que, com bé sabeu, sempre ha estat associat a la fantasia, al misteri i a la llegenda. Per això trobàvem que era com un símbol molt adient per a un premi d'aquest tipus.
Està bé, està bé, m'agrada.
Bagaleu, Saranaia, sonen molt bé, sonen sí, molt mitològic.
Sona
molt,
fantàstic,
molt
sona
fantàstic,
fantasia.
Totalment, sí sí. Sí, sí. A veure, si voleu participar en aquest premi, què heu de fer per participar? Doncs heu de presentar una obra en català, inèdita, amb una extensió d'entre 15.000 i 30.000 paraules.
Va,
i a
això,
més,
un moviment.
Ha de tenir algun tipus de vinculació amb Andorra. Aquesta és potser la part més dificultosa per la gent que no som d'Andorra, no? Perquè dius, què faig, que passi a Andorra? Perquè més enllà, no?
Clar, bueno,
però... La cultura d'Andorra no en tenim gaire aquí, eh?
Sempre es pot fer una investigació exhaustiva.
Exacte, també podem començar-la ara mateix, no? El termini per presentar aquests originals s'allargarà fins al 6 de desembre, si teniu temps de fer aquesta documentació, d'escriure-ho, i el valorarà un jurat format per la mateixa Laura Tomàs, el Ricard Ruiz Garzón, ja, per què presentar-lo, no? Conegudíssim, el comissari del 42, la Mariona Besa, la Teresa Colom, que també és autora, i ara en parlarem, i l'Antoni Herrero, que és l'editor de Cronos. De fet, aquesta novel·la guanyadora s'emportarà 3.000 euros, la finalista 1.500, i totes dues es publicaran en un sol volum, un volum conjunt, dins de l'editorial Cronos, d'aquí la presència de l'Antoni Herrero en el jurat. Aquest llibre es presentarà a la Setmana del Llibre del Català, de passar mal el llibre en català, del 2025.
Estarem
i podem trobar
pendents.
Les bases a www.bumosa.ad/premi-bagaleu. I a veure, per què estem parlant d'un premi d'Andorra? Doncs resulta que aquesta presentació es va fer dins la 61a Tercat de la Societat Catalana de Ciència Ficció, a Andorra. Concretament es va fer el High Five Coworking, un espai superxulo, la veritat. O sigui, era un àtic amb unes vistes espectaculars. Hem de dir que nevava aquell dia, de poc i no arribem.
Oh, o sigui, però que bonic havia de ser, no?, el paisatge.
A veure, maco era, però fins que vam arribar,
ja, bueno,
fins que vam arribar allà, molt, doncs el fàndom català va tenir problemes, no?, per la carretera. Vull dir, qui més qui menys va haver de posar cadenes, qui més qui menys... Va trigar dues hores més del compte. Aquestes coses, però...
Ets una de les damnificades?
Sí, sí, sí. Tu pensa que jo a les 8 estava a Ripoll, a les 8, i vaig arribar a Andorra a quarts d'una.
Coi.
Sigui, perquè et facis la idea. Sí, de...
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. De la tragèdia, però hi vam anar, i va ser interessant, i per això n'estem parlant, no?
Però per què un altercat a Andorra?
Doncs perquè teníem ganes d'anar a algun lloc i vam dir... Andorra no hi hem anat mai.
Vinga, va,
i a més hi ha un nucli dur, ja ho veieu, es va, sí, currar molt aquesta Tercat, que va mobilitzar molta gent per poder fer una programació molt digna, no? I dins d'aquesta presentació hi va haver, doncs, un altre, van voler reivindicar un altre premi que ja té història, no?, però que li volen donar un nou impuls, que és el Juli Verne. Tot i que existeix des dels anys 80, amb algunes aturades, això sí, per falta de finançament, i ja ens ho van dir, ara ho volen rellançar, i ho explicava el Ricard de la Casa.
El que hem fet no és tant uns canvis cosmètics, sinó que tenen bastanta força i que, per tant, penso que és com rellançar una altra vegada el premi. Quasi és tornar una vegada com als principis, perquè en realitat abans, fins ara, era aquests temps últims, era una antologia de relats, és a dir, es podia presentar una antologia, i ara ja és una unitat temàtica, és a dir, és una novel·la, i és a partir de 100 pàgines, unes 40.000 paraules, més o menys. Aquí les hem connectat ara a 220.000 caràcters per filar encara més prim, no?, l'assumpte.
En Ricard també va explicar quines condicions s'han de complir per participar en aquest premi.
Ha de ser una obra de gènere, evidentment pot ser ciència ficció o fantasia, i a partir d'aquí no es demana res més. Si més o menys el jurat considera que allò és ciència ficció, doncs va bé, no hi ha cap mena de problema. I la llargada, que és el més important, que deixa les mans obertes perquè qualsevol autor pugui, allò que dius, bueno, el tema, les trames, tot això, i desenvolupar-les amb una llibertat absoluta, no? Perquè a partir d'un mínim de 100 pàgines realment dona de sí per treballar molt bé els personatges, treballar les trames, les subtrames, en fi, tota la sèrie de coses que tots els escriuen ja saben com funciona.
El guanyador del premi s'emportarà 2.000 euros i també hi haurà un accèssit de 1.000.
La crònica del fantàstic.
I a la Tercat d'Andorra també s'hi van presentar diversos llibres, ja us ho dèiem. Per una nevada, doncs, vam arribar a l'última presentació, que era d'una autora que precisament ja havia passat pel Quimeri quan va treure el llibre Consciència, que és Teresa Colom.
La coneixem.
Sí, sí.
És una assídua.
Va estar molt bé poder-la desvirtualitzar, no?, perquè l'entrevista que li van fer va haver de ser, doncs, per Skype, en plena pandèmia, i va ser, doncs, curiós, no?, poder-nos seure a la mateixa taula, no? I resulta que acaba de treure un nou llibre que inclou dues històries, Neu a la porta, Ull de gat, ull de bou. Aquesta obra és curiosa perquè sorgeix d'una mena d'homenatge, experiment, amb les obres de Manuel de Pedrolo.
Vale.
Resulta que Pedrolo tenia una sèrie de 9 novel·les que es deia Temps oberts i era una mateixa història, però amb canvis introduïts en algun element de la trama, és a dir, com si fos una mena de saga d'universos paral·lels. Així ho explica Colom.
Agafa la primera de les novel·les, agafa un conflicte de la trama, el resol de forma diferent i d'aquí crea dues novel·les més. I ell s'atura aquí, 9 novel·les i la primera dues més. I deixa dit en una entrevista que està enregistrada que li agradaria que una remesa, diguéssim, d'un grup de narradors posteriors a ell reprengués aquesta idea i continués amb Temps obert. I com a negre li recull el guant i ens ho proposa una sèrie de narradors.
Per tant, l'obra de Colom, replicant Pedrolo, són dues històries en què canvia un element amb l'impacte que això té a la trama.
En el llibre de Pedrolo hi ha un edifici que està construint amb molts mals materials que s'ensorre abans que hi visqui ningú, però ell agafa i s'escapa del país. I la novel·la de Pedrolo està la dona explicant-te que no sap on està ell, et va explicant coses d'aquest passat que han compartit, perquè estan casats, i ell doncs, se n'ha anat del país. Jo el que faig és que l'edifici no cau, perquè molts dels edificis que s'havien construït és un edifici del Turó de la Peira, a Barcelona, perquè molts dels edificis que es van construir a aquesta època després s'han trobat amb els problemes, no es van ensorrar en el moment, i jo faig, no cau, ell es continua enriquint, munta un gran imperi amb moltes corrupteles polítiques, us podeu imaginar doncs això, una Barcelona dels 60, i ella té un amant. A la primera novel·la, Neu a la porta, ell no l'enxampa amb l'amant. Ell té moltes amants, té vides amb altres dones, però a ull de bou, ull de gat, sí que ho sap. Ull de bou, ull de gat comença en un manicomi. De fet, ull de bou fa referència a ull de gat, ull de bou fa referència a la finestreta aquesta per veure la malalta que està tancada dins. I en canvi, a l'altra novel·la, en la qual doncs no l'enxamparan, doncs la Teresa té una altra vida. I això és el que és el llibre, explorar aquestes diferents destins a partir de que un element canviï.
A part d'aquesta novel·la, Colom també va aprofitar la Tercat per parlar de les seves altres obres fantàstiques, aquest Consciència, que ja vam abordar en el seu moment, i La senyoreta Keaton i altres bèsties. En aquest cas, es tracta d'una antologia de relats, que la Laura Tomàs va destacar molt, va dir que és la seva obra preferida, de la Teresa Colom.
Oh, ostres!
I l'autora va explicar quin és el punt de partida d'aquesta compilació de relats. Uh-huh.
Volia explicar la història d'una nena que naixés, bueno, que vivís només un any, amb prou feines la senyoreta Clock viu un any, i al llarg d'aquest any passés per totes les etapes de la vida. El seu cos creix d'una manera, doncs, ella en menys d'un any, de primavera a just al principi de la següent primavera, passa de ser un nadó a créixer i a envellir. I m'interessava veure com passes per totes aquestes etapes en les quals inclou doncs, fer-se gran, descobrir coses, l'enamorament, la decepció, el fet de veure que el teu cos doncs, ja no pot fer, doncs, estar envellint i morir, però a través dels ulls d'un nadó, una nena que no ha arribat a tenir ni un any, té els ulls intactes, no estan contaminats per cap tipus de prejudicis ni tampoc d'expectatives cap a la vida. La senyoreta Clock no ha tingut temps de plantejar-se què voldrà fer després. I la senyoreta Clock, per exemple, té una percepció del temps diferent de la que tindríem nosaltres. Perquè ella, per exemple, no entén per què, perquè ho ha sentit a dir als seus pares a darrere d'una porta amb el metge, que per què és una desgràcia no saber quant temps viurà. si de fet ha preguntat a les minyones de la casa i ningú sap quant temps viurà. De fet, una de les minyones li va explicar que té un germà que va morir només als 2 mesos d'haver nascut i ella ja en té 4. Imagina, per què la seva vida és una desgràcia? I a través de la reflexió de la senyoreta, el que volia dir és que per explicar això la poesia no em servia.
La mort és un tema recurrent tant en aquest llibre com en la seva obra poètica. Per això ens destaca un altre relat de la senyoreta Keaton i altres bèsties.
Hi ha un conte, El fill de l'enterramorts, en el qual la mort, la mateixa mort, l'encarregada d'endur-se les vides d'aquest món, en una fossa comuna enterren una dona amb un embaràs avançat d'uns 6 mesos i quan la mort li va prendre la vida a la criatura, perquè la criatura encara segueix viva, nodrint-se del cos inert de la mare, diu: home, fa mils d'anys que volten al meu cap la idea de ser mare. I si no la matés, aquesta criatura? I si l'alimentés amb els sucs de totes les criatures que jo puc decidir que vagin morint al seu voltant? Aquesta criatura neixeria entre elements inerts. Seria filla meva, filla de la mort. I la mort decideix que aquesta criatura seguirà viva. Però la mort, a diferència de la vida, s'oblida d'una cosa molt important. Ella està acostumada a que la gent mori, no a donar-los la vida, i no li posa esperança a la criatura, una cosa que ens és indispensable per viure. I el Roc, el nen que troba l'enterrador, que de fet es diu el fill de l'enterramorts, el conte, doncs es trobarà que, sent molt nen, haurà de fer front al fet de no tenir esperança.
Et veig impactat, Iker.
Ostres, imagina't l'escena, collons.
Té com un punt creepy, no?
Res, no? S'alimentarà dels sucs de les criatures que vagin morint pel seu voltant.
És bonic perquè tu veus a la Teresa, no? I és una noia com molt fina, no? Molt maca, ella. I després et parla aquí de la mort alimentant de detritus a una bèstia estranya.
Però... així neixen les millors històries.
No, està clar que el món del fantàstic està ple d'aquestes històries. I a més, ella diu que, tot i que siguin històries fantàstiques i curioses com aquesta, el que busca amb aquestes històries és que siguin versemblants.
El que vaig buscar en aquest llibre és que, davant de fets, com us he dit, o impossibles o molt poc probables, tot se'ns devingui versemblant, perquè les reaccions dels personatges davant aquests fets tan extraordinaris són molt humanes. Les reaccions que tindríem qualsevol de nosaltres si ens trobéssim davant d'una situació que és molt estranya, però hi hem de fer front. A vegades no us passa que llegiu notícies sobre malalties estranyes que passen a poques persones, que els efectes d'aquestes malalties són... ho llegeixes i penses: no pot ser veritat que algú li estigui passant això. Però quan has passat del primer paràgraf, com que és una notícia seriosa, científica, que ja dones per fet que això és així. No et qüestiones si és veritat o no és veritat. I aleshores mires aquesta persona amb uns ulls humans i l'envolten persones humanes que han hagut de fer front a aquesta situació.
I a l'Altercat d'Andorra també vam tenir la intel·ligència artificial com a protagonista, concretament amb una xerrada de creació de mons amb ChatGPT. A mi em va sorprendre perquè en el programa posava taller de world building, no? I la penya en plan, anem a fer world building. I llavors diuen, amb ChatGPT, i va ser com, ¿se puede?
Espera, què?
Sí,
com?
Sí.
Doncs efectivament aquesta és com la resolució, no?, que van arribar l'Elisabet Zorita i l'Àlex Puig, que van fer, van obrir el meló, van fer aquest debat.
Jo crec que s'havia de fer.
Sobre l'ús de ChatGPT precisament en la creació de mons, no? I és ètic, no és ètic, quan es pot fer servir, quan no es pot fer servir, no? I precisament per aquesta banda, no?, Puig defèn que no t'ha de fer la feina, però sí resulta un estri multifacètic.
Si no pots saber d'història, de física, de química, doncs, de mecànica, de lo que abans fèiem amb una biblioteca o amb llibres o amb documentals, i podria ser que tinguessis fallos, perquè mira, un no és físic teòric, doncs ara, si ho fas servir com una eina, és això, o sigui, has de canviar un boli per una IA. Llavors, és diferent, no t'ha de fer la feina.
No, és una Pensem. Eina perquè t'ajudi, però...
Que hem de plantejar-nos que és una eina que la utilitzaríem com faríem servir, per exemple, una enciclopèdia, no? Mm-hmm. Al final, doncs, per documentar-nos, doncs, emprem aquest tipus d'eines, doncs, per què no ChatGPT com una font de coneixement? Però compte, hi ha un perill, perquè la intel·ligència artificial no és del tot fiable i no compleix els dos principis bàsics del world building.
Per nosaltres pensem que amb una creació de món, d'un món de fantasia o de ciència-ficció, sempre hi ha d'haver dos elements, doncs, que s'han de conservar, que són la coherència i la originalitat. No tingueu por a agafar una idea i treballar fins que sigui la vostra idea. O sigui, potser comença amb un Romeo i Julieta. Quan acabes d'aquesta idea, al final, serà una altra cosa que serà teva original.
La coherència no la pot garantir i l'originalitat és pràcticament impossible, ja que s'estima que ChatGPT compta amb 175 bilions, no?, de paràmetres i rep fins a 10 milions de sol·licituds diàries.
Quasi no? Res, l'Alexa va boja.
Els seus coneixements creixen, però sempre es basarà les seves respostes en coneixement o continguts ja existents.
A més, que depèn del ChatGPT que s'utilitzi, si s'utilitza la versió gratuïta, també s'ha de tenir en compte de que no està connectada a internet, per tant els seus coneixements acaben el 2022.
Ostres, llavors, clar, actualització...
Afegim encara menys actualització, afegim com un territori cada cop menys acotat, no? Més acotat, perdó, per tant, hi ha cada cop menys contingut com a tal, no?, que pot abastir el ChatGPT, i al final, de tant en tant, per això diem que tot el que diguem en aquesta secció, agafeu-lo amb pinces.
És només per defensar que el ChatGPT pot ser útil i no és el diable, bàsicament. Jo vaig interpretar així aquesta xerrada.
Exacte. Al final hem de ser nosaltres els qui afinem i detallem.
Però, si volem anar una mica més al detall, hem de tenir en compte que ella té un munt de coneixements i que si no li doneu les pautes correctes, anirà barrejant en funció de lo que ella considera oportuna. La recomanació és, comenceu sempre la conversa, perquè és una conversa, amb actua com un expert en, i li dono els detalls que jo vulgui. Llavors, actua amb un expert de creació de mons, o actua amb un expert en física quàntica, o actua amb un expert en història medieval, o en matemàtiques, o en biologia.
Utilitzar una eina amb aquestes característiques té les seves implicacions morals. Elisabet Zorita pensa que només es tracta d'una eina i cal usar-la com a tal.
O sigui, jo aquí el que veig no és... O sigui, és una eina perquè t'ajudi en moments concrets.
Clar.
És com, amb el comparar és com si tu ara, per exemple, estiguéssim aquí, no? Estem tots aquí i fem un, paraula tan moderna, brainstorming, vale? I comencem a fer una pluja d'idees i d'aquí surt la idea d'un llibre. De qui és el llibre? Serà del que ell escrigui. La idea pot ser d'ell. T'ha tocat. Per exemple, vale? Però és igual, la idea és d'ell. I potser un altre ha desenvolupat aquesta idea i ha fet una part molt important. Però si després jo agafo aquestes dues idees i faig el llibre i m'invento tot el que més, diguéssim, i el vesteixo, el llibre de qui és? D'ell? No, la idea és seva, però el llibre és meu.
Clar, pensem que tu i jo podem tenir una conversa amb un cafetó i sorgeix una idea...
Clar, però qui l'executa és
qui l'executa és seva, clar. Potser la idea és teva, però jo l'he escrita, per tant, l'autoria és meva, no? Mm-hmm. Doncs amb el ChatGPT passa una cosa semblant, perquè tant com el contingut en què es basa és original, hi ha moltes coses, idees, que les que t'ofereix la pròpia màquina normalment estan basades en una cosa que ja existeix.
I, de fet, la UNESCO, quan va començar a sortir tota aquesta trama de la intel·ligència artificial, va fer una guia d'inici ràpid per a aquells estudiants d'universitat que ho volguessin utilitzar, i hi ha un gràfic que es pot buscar a Google que es diu ¿Cuándo es seguro utilizar ChatGPT? I bàsicament diuen que has d'assumir tu les responsabilitats i que els usos segurs, clar, són quan o és inventat i no importa, com buscar-te tu un
viatge. Com el world building, no?
Clar, sí. Com el world building, exacte.
O que si et pillen, tu assumeixis les conseqüències de, bueno, és que ho he buscat a ChatGPT. No pots mai dir que és teu.
Això no és com quan buscaves a l'enciclopèdia, havies de citar d'on ho havies tret, no? I l'enciclopèdia tenia un caché, un valor, però el ChatGPT, que no saps ben bé d'on ho busca i d'on ho treu, no?
Hi ha intel·ligències artificials, bueno, eines artificials que sí que ho fan, que et diuen d'on han tret la font, d'on ha sortit. No és el cas de ChatGPT, el ChatGPT no ho fa, tot i que li pregunti això, d'on t'ho has tret? Bueno, lo sé, imaginario.
Sí,
perquè he fet la prova, també.
Gemini de Google sí, i Copilot de Microsoft també ho fa, si voleu fons.
Al final, la IA, no?, és una eina per resoldre problemes. ChatGPT és això. Problemes que apareixen a les nostres històries fantàstiques perquè, al cap i a la fi, no tenim els coneixements científics necessaris. Per exemple, com l'astrofísica.
I un planeta amb dos llunes. Això què implica?
Doncs físicament.
Jo no sóc físic, però em pot donar un cop de mà a veure les implicacions que tindria en aquest món que hi haguessin dos llunes. I si a sobre són iguals, i a quina distància? I bueno, com que ell pot actuar com un físic, doncs les idees i els paràmetres. Consell, si teniu algun amic, algun conegut que és físic, que després
millor.
Li faci un tester perquè és una IA i...
Es tracta de que te doni un cop de mà per continuar avançant, que a vegades et quedes ahí com bloquejat i estàs dies i dies pensant en allò i no saps com fer-ho i estàs ahí com que no saps què fer, i ella et pot fer, pues, això, desbloquejar-te i després ja aniràs a buscar més al detall.
Mira, què et sembla si fem la prova, no? Fem la prova pràctica, li preguntem a ChatGPT, per exemple, quines són les implicacions sobre un planeta com la Terra, com el nostre, si tingués dues llunes.
Val.
Doncs ChatGPT ens respon, doncs primer, que les marees, no?, tindrien un efecte dràstic en aquesta Terra, podrien passar dues coses, que si estan suficientment a prop les marees fossin més grans de lo normal, o si estan en pols oposats els hemisferis contraris, doncs s'anul·larien i serien marees molt suaus, molt tranquil·les, molt del Mediterrani, per fer-nos una idea. D'altra banda, les nits a la Terra serien molt més lluminoses, per exemple. I l'estabilitat orbital tindria efectes a llarg termini. Podria passar que durant milers d'anys la Terra s'acabés de moure del seu eix normal. Uh-huh. Són cosetes que la IA et diu, mira, doncs això és el que passaria.
I així no et ve l'Alfons de Mallol de torn dient que això, aquesta trama cau del seu propi pes perquè això no podria ser
així. Exacte,
així.
Però compte. Amb pinces. Si teniu un amic astrofísic, pregunteu-li.
És que clar, qui no té un amic astrofísic?
Qui no té un amic astrofísic?
Jo tinc uns 50 amics astrofísics, més o menys, i els pregunto cada dia coses com aquesta. Totalment.
Imaginem ara que les llunes tenen la mateixa mida i estan i estan molt a prop entre si. Què passaria si compartissin òrbita entre elles? No. Doncs primer de tot, que col·lisionarien en el pitjor dels casos, per dir-ho així, i hi haurien fragments que acabarien estavellant-se contra la Terra. O que aquests fragments mai arribin a entrar a l'atmosfera perquè desapareguin, perquè l'atmosfera fa aquests efectes. O que la lluna, les dues llunes, es fusionin i facin una lluna molt més gran, que és una de les hipòtesis que tenia el nostre propi planeta, no? La lluna que tenim nosaltres, que és un fragment del nostre planeta. I també una cosa que em va sobtar molt, que em va fer gràcia i que no m'imaginava, mira... diu que tindria efectes en la radiació. Amb les dues llunes tan a prop l'una de l'altra, també podrien intercanviar partícules carregades, com protons i electrons, que podrien generar radiació en l'espai interplanetari proper. Això podria tenir implicacions per a la tecnologia espacial i la salut dels astronautes en missions tripulades.
Ahà, i això sense ChatGPT no ho sabríem.
Clar. Bueno, amb pinces, de nou, no ho sabem realment.
Seguim sense saber-ho.
Això mateix, no,
però
realment no sabem.
Però hi ha algú que ens ho està dient.
Em va sobtar, no, aquesta idea. A la part astrofísica, no? ChatGPT, altres coneixements. Zorita ens proposa més preguntes.
Pues vull que me facis un aire que sigui tòxic. I llavors ell s'inventa una possible explicació de per què aquest aire és tòxic. Vale, llavors et va donant idees. Bàsicament és com una pluja d'idees. Que en lloc de fer-ho tu amb el cafè amb el teu amic, que potser en aquell moment no pot quedar amb tu, doncs ho fas amb la màquina, no? I et va donant tot d'idees que tu després has d'anar descartant o no, o igual t'agrada el que t'ha dit. De la mateixa manera que fas una pregunta oberta, pots dir, vale, en l'apartat de geografia, dintre sempre d'aquest món inventat que s'ha inventat el ChatGPT, del món que aeri, vale? Dius, vale, doncs ara vull que creïs quatre regions totalment diferents, o vull que creïs una flora específica per aquest món que té un aire que és tòxic, o vull que em facis una flora que migri d'illa en illa pels seus propis mitjans, com si fos una raça.
Clar, en crear i en adaptar aquest world building, les històries s'agafen doncs, un altre punt, no? Agafen cara i ulls, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, perquè agafen ànima, que no en tenien,
agafen
no?
Agafen ànima, al final. Exacte. I clar, si ens volem situar en l'espai profund, en un planeta inventat o en un món de fantasia completament alí al nostre, doncs comptar amb una petita ajuda, no?, amb aquest ChatGPT, pot ser molt interessant, sobretot si ens pot ajudar en aquells apartats que no som experts, com en certes ciències o en certes facetes d'arts qüestions d'aquest estil.
Una de les coses que apunta en aquest taller també és que és útil repreguntar, a vegades de diferents maneres, perquè matisi coses que potser no t'han quedat clares o que
exacte,
potser no has entès o que no estan cap a la línia que tu volies. Vull dir que ens van ensenyar a fer un diàleg, no?, amb aquest chat, que al final és el que deien, que és una conversa.
És una conversa.
I que d'aquí, com qualsevol conversa, pots anar estirant del fil i portar-ho cap a on tu vols.
Bueno, recordem que al cap i a la fi les seves respostes parteixen d'una base documental. Res, per així dir-ho, és original. Es tracta d'una eina útil per documentar-se, però no per crear. Queda la part difícil, que és inventar. I al cap i a la fi, el treball difícil, la part xunga, no es pot allanar.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic. L'entrevista.
Quan parlem de mitologia, som molt conscients de la d'indrets que ens resulten exòtics, com els països nòrdics o, quedant-nos més a prop, Galícia. Però tots els territoris tenen el seu propi folklore, també el nostre, i alguns autors saben com treure'n partit. És el cas del Joan Roca Navarro, que a la seva novel·la Sota el fang explota les creences de la generació de la seva àvia al Delta de l'Ebre i les utilitza per mostrar-nos des d'un prisma fantàstic la desaparició de tres infants als anys 90 i les ferides personals i socials que l'episodi va deixar en la població. Es tracta d'una obra que t'atrapa i t'acosta a un delta indomable i atàvic, malgrat els intents d'urbanitzar-lo i d'obrir-lo al món amb el turisme. Joan Roca, benvingut al Quimèric.
Hola, gràcies.
En quin moment vas sentir la necessitat d'explicar aquesta història de Sota el fang?
Mira, doncs, aquesta història surt un divendres a la nit.
Te'n recordes el dia i tot, eh?
Era molt tard. Sí, 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 és que era tard i llavors era un dia de molt de vent al delta, quan fa molt de vent i entre els xulits del vent van escolar-se uns crits de nens.
Oh, ostres, quina
que
sensació.
Creepy.
Que creepy,
que
sí.
No eren nens, òbviament. Eren gats o era el vent o el que sigui, no?
No, això d'òbviament, a veure, obrim aquest meló ara o l'obrim després?
Però el que vaig pensar és, i si surto fora i efectivament hi ha uns nens allí fora, però no uns nens que s'han perdut o que... No, que volen estar allí perquè volen dir alguna cosa, no? I dic, hosti, això és una gran escena per a començar algo. I a partir d'aquí naix tot. Vull dir, jo no faig un guió ni faig res. És esta escena i a partir d'aquí...
Aquesta escena és precisament la primera escena
del
llibre, no? Que tenim un senyor que va a la policia i diu, mira, m'ha passat això, no? Han vingut tres nens i m'han portat a un lloc i m'ha passat una cosa, no?
Sí, exacte.
I els elements fantàstics, tenies clar que volies que hi fossin o han anat apareixent a mesura que anaves construint la història?
No. Jo no faig mai un guió, no? Però el que faig és fer un solc, no? Com un solc. I la història pot anar avant, pot anar enrere, pot córrer, pot caminar, pot saltar, pot fer el que vulgui, però el solc. I el solc que jo vaig fer aquí era el solc del realisme. Val? Però des del minut 1 la novel·la més estava fora del solc.
I tu no, torna, torna.
I jo, no, no? jo agafava la Nadal i deia, no, ha de ser així. Una setmana o dos i tornava a saltar fora del solc. I jo, no, que jo vull que sigui una hora realista, no vull fer això. I al mes, quan me va tornar a sortir, vaig dir, doncs va,
ho entomem, vols anar fora? No?
Vale, però jo aquí fora no sé què hi ha, saps? I sort, perquè a partir d'aquí va explotar tot això. A partir d'aquí vaig començar a escriure molt, escriure molt.
Clar, si tu volies escriure una novel·la realista i acabes escrivint una novel·la fantàstica, o almenys amb tints clarament fantàstics, i després doncs acabes doncs, el 42, acabes aquí el Quimèric... Sí. Clar, què suposa per un autor que anava a escriure una novel·la realista acabar enfangat i mai més ben dit en els humus del fantàstic?
Pues una passada. Molt bé, molt bé, molt bé. I és més, ara, a partir d'ara, vull dir, ho penso bé així.
Sí, ja t'hem convertit?
Sí, sí, sí. Perquè el Delta és un lloc que es dona molt en això, no? O sigui, ara ja no tant, però fa 20 anys o 30 o 40 anys, el Delta era un lloc de bruixers i de curanderes, vull dir, això estava, vull dir, jo ho sé. Vale, ara al segle XXI, en tot el que hi ha ara de modern i tot això, no? Però encara ja està això, saps? I jo me'n recordo de les històries de Maya i Cinta, que em contava històries d'estes, no? De sigineros, de bruixes, d'encanteris... I clar, això és... Jo això ho tinc aquí.
La llavor ja hi era.
Clar, clar. I llavors ara el que faig és agafar un lloc com lo Delta, que la gent veu un Delta, ve allí, no? I la gent veu los camps d'arròs verds, veu los flamencs...
Anem a fer turisme amb la bici, no?
Que xulo, que xulo. Però sota el fang, hi ha un Delta molt fosc, que és el que jo vull explotar.
Clar, comentes el tema del folclore de l'àvia, no? Ja ho havies comentat en algun article que hem vist, no?, preparant l'entrevista. El que tu estàs plantejant és intentar que no s'oblidi aquest folclore, o és simplement és que és el teu bagatge, és la teva motxilla familiar, sí, i surten en el moment que et poses, clar, a escriure.
Sí, sí, això és. Jo he agafat les històries de Maria Cinta, les he destrossat.
Ai, pobra.
I les he tornat a fer en les meves experiències, en les meves lectures, en els meus gustos, en això. I segur que ella em diria que les haig destrossat poc encara, saps?
Clar, però destrossat també deus voler dir el que aquest folklore encara sigui vigent avui, no? A segle XXI, no? Perquè clar, sí, sí. El que es creia fa 50 o 60 o 70 anys no té res a veure amb el que es creu ara, no?
No, clar. Però que hi ha alguna cosa encara, vull dir, gent que a veure, que som gent que estem al segle XXI, va? Que no som allò de pobre, allò que estem allí al fang i tot això.
No, home, no, però...
Però, saps? Però que sí que hi ha encara este pòsit, està.
A veure, nosaltres reconeixem que la part de Fantàstic i Ebre ja la vinculem, no?, doncs al Cutrefacto, al Siluro, no?, de que hi ha tot allà un xup-xup, no?, de fons.
Sí, com una espècie de criatures que estan molt relacionades amb el fang, no?
Estan molt relacionades amb el fang i amb aquesta història del que és l'Ebre, no? Suposo que ells ho fan potser una part més del terror i cinematogràfic, però tu agafes un thriller on hi ha aquests elements també, no?
Sí, 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 perquè... És que, a veure, és que en realitat jo de fantàstic no he llegit molt. Pues he llegit a Borges, Tolkien, clar.
Home, si has llegit Tolkien ja has passat la frontera, eh?
La frontera ja l'has passada, sí.
Així, Shirley Jackson, saps? Estes coses així. Antes, en les experiències estes i en lo de Maya, pues ha sortit això.
També has dit en altres entrevistes que la teva novel·la és una ucronia, no? Que dius, sí, que clar, que passen coses que no han passat,
sí,
no?
Exacte.
La gent que no coneixem l'Ebre, jo quan vas dir una ucronia va ser com, Ostres, què del que m'ha explicat és una ucronia? Què ha passat i què no ha passat? Perquè jo la història de sobretot de l'explosió de l'Ebre a nivell turístic, no? No la tinc gens integrada. No sé si és aquí on has posat el focus.
Sí, aquí hi ha una mica. És que lo dels xalets, lo de Riumar i tot això, los fets són que hi ha un senyor que té una idea de fer uns xalets, una urbanització, i la fa. Fin. Clar, aquí no hi ha història.
Home, però la urbanització existeix, eh?
Sí, clar,
que l'he buscat.
Clar, sí,
jo no
sí.
Tenia ni idea de quina era Riumar, i vaig estar buscant al Google Imatges, que també és pertorbador, la imatge aquesta de...
Sí.
Realment, sí, es veu com fora de lloc, no?
Està allí. I clar, però llavors la idea era, i què si en lloc de ser aquest home hagués sigut algú altre? I què si este algú altre hagués tingut uns interessos més foscos, saps? I era això, era anar aquí jugant i construint i, clar, molts de dies escrivint cada dia, anys, vull dir.
Hi ha molts temes en aquest llibre, però un que detectem pràcticament des del principi és el tema de la venjança, no?
Exacte.
Tots els personatges tenen
principal.
Doncs, algun problema que arrosseguen i que passen les dècades i ho porten com una motxilla, ho porten amb ells. No sé si volies fer també un toc d'atenció als efectes que pot tenir viure sempre amb un odi, tenir aquesta rancúnia sempre acumulada.
Sí, a veure, jo més que fer alguna lliçó o de donar alguna lliçó, jo no soc res, saps? Però sí que és cert que hi ha alguns que es vengen i hi ha alguns que no es vengen. Llavors és lo
no,
que...
Però alguns tampoc es poden venjar perquè no saben a on s'han de venjar o a qui, no? A qui li han de donar, a qui han de demanar les explicacions, no?
Vale. Però n'hi ha dos que un sí que es venja, que es veu clar, i un no, vale? Que són... Bueno, ho dic o no cal...
Com tu vulguis, no, això, si tu ets l'autor.
No.
L'única persona que té dret a fer spoiler és l'autor.
És ell, jo no vull fer spoilers. Jo...
Vale. Pues no ho dic. I llavors, jo crec que és lo que llig, lo que diu, o sigui, pues jo em quedo en lo que es venja o em quedo en lo que no es venja, en lo que decidís o no. Jo vull que la justícia, que... Saps?
Mm-hmm.
Però que estan les dues opcions aquí. És que, clar, és que a un pare que li violen i que li maten a un fill, si és que és molt dur, això. I dir, com pot inhibir lo desig de venjar-se? Saps? I el que passa aquí, doncs, és una mica així. I n'hi ha que sí que es vengen i n'hi ha que no. Llavors aquí és lo glitch. És lo que dius, jo vaig en este o jo vaig en aquell.
Tots els personatges hem vist, tots tenen traumes molt importants, tots tenen pèrdues, tots tenen una vida molt, molt dura i es van trobant entre ells al final, no? No sé si al final també a la vida passa això, no? Que ens acabem trobant amb les persones que han viscut el mateix i que estan allà per dir-nos, doncs mira, aquest camí no era el bo, no? O realment jo he viscut el mateix que tu i ho he enfocat d'una altra manera i m'ha anat millor o m'ha anat pitjor, no?
Sí, és així, exactament. I de fet hi ha un personatge o dos que no diré ara, però que estan basats en gent que de minuts els va passar algo molt lleig i que quan han sigut grans els ha passat això. És com una crida, saps? Allò
que la història es torna a repetir,
sí,
no?
Sí.
Clar, això es nota molt les històries humanes perquè és un llibre que és molt de personatges, realment.
Sí, totalment.
Tot i que hi ha el rerefons fantàstic i hi ha el rerefons del thriller dels nens desapareguts i de què ha passat amb aquests nens, hi ha una part de totes les pèrdues, les càrregues i l'odi, no? Hi ha molt d'odi. Sí, no sé si també el fet de que passi en una comunitat relativament petita també porti a que aquest odi sigui encara més agressiu, no? Perquè som una comunitat que som pocs, que ens coneixem, que tots portem molts anys vivint aquí i es van acumulant aquestes rancúnies.
Sí, clar, el poble o els pobles, no? Quan algú fa algo, clar, allò es queda allí.
Clar, no, allà no ve gent nova, allò no. Som els mateixos i anem...
I llavors, clar, allò es va fent...
Es va fent gros.
Bé, exacte.
Parlàvem de l'Ebre, la comunitat de l'Ebre, tota la gent que viu allà i el que hi passa, però hi ha també un grup de personatges, bé, un parell de personatges, que venen de la guerra de Bòsnia.
Sí.
Ostres, a mi m'ha impactat molt la brutalitat que planteges el que passa a Bòsnia, el com fugen de Bòsnia i com aquests personatges, des d'un punt de vista, que el seu punt de vista és completament fantàstic, no? La seva interpretació de la realitat és completament de gènere fantàstic, i com arriben aquí i es troben una comunitat que també està patint, encara que sigui en un altre nivell. Com va ser això d'incloure Bòsnia i d'encaixar-la amb l'Ebre?
Mira, això surt l'any 2011. El 2011 va ser. Vam fer un viatge en uns amics a Bòsnia, a Croàcia, a Eslovènia i tot això. I em va impactar moltíssim, no? Que al cap de molts anys de que la guerra ja estava acabada, doncs allí encara hi havia un munt de seqüeles i de ferides de la guerra, no? I llavors jo el 2018 o el 2019 faig un curs d'escriptura, un curs d'escriptura, i ens fan fer uns exercicis que és, doncs, una escena d'un home que està en un banc i que li roben. Una escena, vale? I allí, el primer dia, van sortir la vella i el xiquet. Van sortir ells.
I els portaves incorporats d'aquell viatge, sí, del 2011, no?
No ho sé, saps? Algo així. I llavors vaig fer en aquell curs un any, i la vella i el nen van créixer molt. Van créixer moltíssim. I els coneixia molt, jo.
Home, jo crec que es mereixen una novel·la pròpia, eh?
És que,
jo ho deixo
sí,
aquí,
no?
Eh?
Sí, no sé si... És que ella és molt bona, ella, saps? I llavors van fer-se molt grans, molt, molt grans. I els coneixia molt, com eren i per què eren així, i els seus anells i els seus gustos.
I la part fantàstica ja hi era, també, o no?
Sí, 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 sí.
Les totalment. Característiques sí, sí. Fantàstiques ja hi eren.
El minut 1 ja van entrar així. I llavors, quan començo aquesta història, quan començo aquesta història, dic, hòstia, aquests dos, saps? I com el Delta és un lloc que sempre ha acollit gent, sempre, des de sempre, d'Espanya o de l'estranger, sempre, sempre. Pues era una bona idea portar-los.
Que vinguessin.
Portar-los. I des d'aquí es van ajuntar el viatge en aquell que vaig fer, el cine de Kusturica, que m'agrada moltíssim, tot el cerebro dels ingars i de la música dels Balcans, i la idea de que el Delta és un lloc que acull, i vaig dir, pues, anem allà.
A tu li tens molt carinyo, aquests dos personatges, es nota com en parles, però jo he de reconèixer que a mi m'han fet por. Sí, a mi em fan por. Sí. La senyora, sobretot, em fa molta ella. Por, eh? Vull dir, a més, la descrius, no?, vestida de negre, no?, sí, amb aquestes sí. característiques físiques que voregen la serp, no?
Reptil.
Exacte, és com... Ai, quin iuio que fan.
Era la intenció, era esta.
Val, dic, a veure si jo
que,
ara...
Que fes esta cosa.
La senyora, l'he mal interpretat per algun problema meu, que també...
No.
Que a vegades el lector posem molt de la nostra part,
Deies que vas viatjar a Bòsnia, no?, i vas fer tota aquesta ruta. Justament aquests dos personatges els vas inspirar en una persona en concret que vagis trobar en aquell viatge... Aquella senyora i aquell sí que existeixen de veritat.
No ho sé, però els vaig inspirar.
Sí.
Però els vaig inspirar en una escena que em va impactar moltíssim, 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 que va passar a Srebrenica, o com se diga, que és la del forn, l'escena del forn.
Molt, molt dura, eh? Molt dura.
Pues això és l'únic que va passar real.
I que sobre és com el pitjor, no?
Claro,
o sigui,
claro.
Antes... Que la realitat supera la ficció de
sí,
llarg.
Sí.
No.
Vull dir, quan vaig veure això, no sé si va ser al museu de Dubrovnik o no, no ho sé, no me'n recordo, és que fa molt d'anys ara. Però aquesta escena, és que em va revoltre molt, és que em va revoltre molt.
Els lectors també. O almenys jo parlo per mi, que sí que em dono fe. Si tornem a Riu Mar, el Riu Mar que ens presentes a la novel·la és molt fàcil d'imaginar-lo la gent que tenim relació amb els pobles de costa, no? Perquè a l'hivern els pobles de costa són com fantasmals, són buits, són freds, no hi ha ningú, les persianes baixades, la brossa que s'acumula, no? I no costa gens imaginar-se aquest Riu Mar. A mi el Riu Mar que em presentes també em transmet això, no? Però tu alhora dius que no vols ser crític amb Riu Mar. Llavors,
no.
Quines sensacions tens tu amb Riu Mar? Perquè, clar, dius que no vols criticar-lo, però jo noto que el veus com aquell lloc, no? que molts veiem que ens hem criat a pobles de costa, de dir que això és un cementiri, no? Al final.
A veure, lo...
Va, surt, vinga.
És cert. Que tu vas ara... Bueno, el juny, juliol, agost, i antes allò està ple de gent.
Clar.
Però hi ha moltíssima gent. Però moltíssima són
formiguer.
Són mils de persones. Vas als xalets, hi ha gent a les piscines, hi ha cotxes, hi ha nens, xiquets, hi ha a la platja de gent, als restaurants... Bueno, està tot ple, val? Però tu vas una tarda del febrer i, clar, allò és...
Fantasma.
Superinspirador. Saps? I és... és este contrast lo que em crida a mi, no? De dir, a l'estiu és un poble, però al gener no. Però Riu Mar entenc que és un lloc importantíssim.
No li donaries el botó, eh? No,
per al poble.
No, no faries com jo amb Lloret, no, per exemple? No. Pam, adéu!
No, que em mataria, si m'hi matarien, però no. Però vull dir... És...
Karen, sisplau, que ens escolten.
A mi m'és igual admetre que Lloret hauria de desaparèixer, o sigui, ho dic i ho reafirmo.
No.
Res, no he aconseguit el que volia, no passa res. I les maresmes existeixen tal qual,
sí, sí,
que
sí.
Les presentes a la llibre
sí,
o no?
Sí,
perquè tant, a mi m'han fet tant. Pensar molt en Nova Orleans. Era la Nova Orleans de l'Ebre, m'ha fet pensar.
Bé,
i faltava el Mardi Gras només.
Bé, algo té, sí, algo té. Però clar, allò és molt més gran i el Delta pues, no és gran, però vull dir que ja estan.
Home, però el misteri és igual, no?
Sí, clar. Estan.
T'has plantejat fer una ruta friki per als lectors del llibre? Perquè fora de micro ens has comentat que això ja existeix,
feta,
no?
Sí, està feta.
Què hem de fer per fer-la?
Pues, pigar-me a mi.
Així de fàcil, eh?
Sí,
truquem, mira, Joan,
sí.
Que baixem a l'Ebre a fer una ruta.
Ja estarem un dia i fem...
I per quins punts passes?
És que no es pot dir.
Ah, val. Sí.
Bueno, no fem una crida als oients del Quimèric,
jo vull saber,
si volen estar
però... Jo vull saber són els monstres de les maresmes. Jo vull anar allà i vull anar a olorar el fang. A veure
és el mas del Marquès. Val?
És... Jo no conec res d'allà, vull dir que... Ja.
Però el
marquès m'hi hauràs de portar.
I el cau, que és el puesto més xulo que hi ha. El cau d'ella, del que no podem dir, no?
Millor que no, no?
Es quedarà en silenci, això.
I la gent que va venir a la ruta, com la va rebre?
Van xalar molt, sí.
Sí? I havien llegit el llibre o
sí,
va ser?
Sí,
no, perquè
sí,
a vegades, jo què sé, a vegades es fan la ruta i després llegeixen el llibre, no?
Sí, érem, no ho sé, érem 8 o 9, 10 i van xalar molt, sí.
Hi ha una altra cosa que crida l'atenció del teu llibre, que a vegades costa de trobar, no? Que és la diversitat lingüística. Estava escrita amb el teu dialecte. No sé si això era una decisió també de dir perquè la trama passa allà, perquè és el teu dialecte, el volies reivindicar, o com ha anat la decisió d'escriure el llibre així i també que te l'hagin respectat, perquè a vegades amb les editorials costa una mica, no? Aquesta diversitat.
Sí, mira, això era una cosa molt important, importantíssima, que la veu en off està escrita en un estàndard així, però els diàlegs sí o sí havien de ser com parlem allà baix, val? Perquè si algú que pesca allà baix diu aquest, doncs no és d'allà. Ha de dir este, però així en tot, no? I la Núria, que és l'editora de la Magrana, des del minut 1 m'ho va respectar tot. Jo li vaig dir, no, és que això s'ha de dir així, val, això s'ha de dir així, val. Vull dir, sí a tot, sí a tot. Una passada.
No, ara últimament s'està fomentant més, no? I anem trobant més llibres que passa, però sí. Realment el gruix de la literatura és com molt estàndard, no trobes els dialectes, no? Llavors...
És que això enriqueix la llengua, no? Vull dir, i els diàlegs, i és el que et deia des, vull dir, si jo soc del Delta, jo sóc un personatge que viu allí i parlo en estàndard, és que...
No,
és que algú et treu, no? Et treu.
Que ho llegirà, dirà, això no és creïble.
I això ho ha escrit un xava.
I
un barceloní.
Clar.
Va de retro, Satanàs.
I, claro, a llavors han de dir, han de dir xiquet, han de dir xalà, han de dir... no sé, totes les coses que m'ho diuen, este... Això.
Ara fa just un any que ha sortit el llibre i ha sortit, no, de l'Ebre, o sigui, clar, quan l'escrius potser dius, penses més en la teva comunitat, però ha sortit, està clar, no, als festivals, ha arribat a nosaltres també. Com et fa sentir que gent que sabem poc o res de l'Ebre entrem en aquesta història, ens fascinem, tinguem ganes de saber més de l'Ebre, que tinguem ganes de fer aquesta ruta?
Contentíssim, però exageradament, molt content, sí. Sí,
no sé si era la teva missió, però sents clar, que almenys, no? Ens hem fet un xec, no, aquí al costat.
Clar, és que imagina't que jo he estat doncs, 2 anys llargs a casa, tancat, tot sol, escrivint 4 hores al dia, o 5 o 3, però cada dia. Una història que no saps si allò si agradarà, o si es quedarà allí a casa teua, o si us quedarà als amics... I que ara jo estigui aquí explicant això, saps? És com a molt... És una passada, és molt xulo, sí.
En què estàs treballant ara?
Bueno, en una altra cosa que no...
No és fantàstica?
Sí.
Però no es pot dir encara.
No, clar,
no es pot dir encara. Està intentant ser realista, però no serà.
És una guerra civil, però hi ha zombis.
Veurem.
Doncs moltes gràcies, Joan, per passar pel Quimèric. I esperem, hem d'agendar aquesta visita, perquè jo la vull fer,
Quan vulgueu.
Amb espantamosquits, el que sigui, però l'hem de fer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies fent-vos crònica de la segona diada del còmic de Mataró i explicant-vos què és la fricassa de Terrassa. No us ho perdeu. Adéu-siau.
Quimèric, amb Karen Madrid.